a la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
Bon
com
dissabte,
estàs?
Màxim Castillo, molt bé.
Tu estàs... Jo molt bé, perquè avui, com que la cosa va de Fantasma de l'Òpera i tu ben saps que sóc un fan dels musicals, estic content, però és que són dues tasses de Fantasma de l'Òpera.
No, és monogràfic total.
Quina coincidència, eh? El musical d'Andrew Lloyd Webber, aquí al Teatre Tívoli, que... Els nostres oients podran conèixer de seguida les interioritats d'aquest espectacle. Sí, què vam anar
escapar,
a fer?
Ens vam escapar. Vam anar a molestar la millor persona del món, que és Anna Sanmartín.
Que no coneixia... O sigui, sabíem qui era la cantant, l'actriu Anna Sanmartín, una de les blanques de Maricel.
T'anava a dir.
Sí. Però, clar, jo no l'havia entrevistat mai. Molt bona gent.
Boníssima gent.
Res a veure amb la Sharpay. The High School Musical, que en parlarem després.
I algú que també es va colar per l'entrevista, no? Em sembla, Miquel Tejada, potser.
Sí, que va arribar tard perquè viu a Sabadell i les rondes estaven col·lapsades. Això serà després, el Fantasma de l'Òpera al musical. Però és que també, quina coincidència, la pel·lícula clàssica del cinema mut que ha fet 100 anys, del Fantasma de l'Òpera, s'ha tornat a restrenar amb una nova banda sonora creada per un joveníssim músic d'aquí, que és en Pau Riba. Com estàs, Pau?
Què tal? Com estem?
Bones. Quina coincidència, tu.
Sí, sí, la veritat, ens vam assabentar que el musical també estaria i vam dir, joder, que bé.
L'has anat a veure, què, o no?
No, no l'he anat a veure, però tinc moltes ganes de veure-ho.
Aviam, inspiració.
El teu serà més de John Williams, serà més de Lloyd Webber, perquè, clar, tu estàs encara format-te.
Sí, jo estic a Berklee College of Music, vaig fer el professional aquí al Conservatori del Liceu a Barcelona i ara estic a Boston estudiant al Berklee College of Music, que justament estic estudiant això, música per pel·lícules.
Molt bé. I això és el teu primer treball professional?
Aquest és el meu... Sí, primer treball professional. Vaig fer la música d'un anunci per una companyia que es diu Modular Home, però sí que aquest ha sigut el projecte més gros que he tingut.
Hi ha gent amb molt talent, Màxim, 18 anys, eh?
Sí, i català, eh? Made in Catalonia, tu. Això serà, per tant, després, eh? Després coneixerem la història d'en Pau Riba, però ara és moment d'anar a veure els veïns.
Som.
Carons, Déu-n'hi-do, hem fet la marató, eh? Quants quilòmetres per venir...
Tants quilòmetres, o metres,
com,
hauríem de dir.
2 metres? 3 metres, el que separa, perquè estem paret en paret, com
hem
sabeu.
Hem vingut a saludar els veïns.
Ara, Ràdio Barcelona, la cadena SER, compartim l'edifici històric amb el Teatre Tívoli, aquest teatre centenari preciós, que durant 4 mesos està ocupant l'elenc, la companyia del Fantasma de l'Òpera, amb l'Anna Sanmartín de protagonista. Què tal, Cristín?
Molt bé, molt contenta. Benvinguts a la nostra part de...
Gràcies. De moment, que la caseta ve, que esteu de lloguer 4 mesos. Tot bé al Tívoli o què?
Sí, molt bé, el Tívoli és molt màgic, molt especial. Sí, m'encanta. Feia molt que no venia al Tívoli.
Ara t'anava a dir, tu ja hi havies estat?
Es veu que sí, però és que no me'n recordo bé. Es veu que jo havia vingut amb High School Musical fa 18 anys o alguna cosa així.
I què feies a High School Musical? Feies de...
Feia de Sharpay.
No m'ho puc creure.
Ui, estem en un moment fandom, com esteu sentit.
Es pot fer un
remake. Jo em retiro els camerinos i ja podeu seguir vosaltres.
És possiblement el millor personatge que has interpretat mai.
O sigui, va ser el primer. Jo tenia 16 anys, vaig sortir del high school per fer veure que estava en un institut, o sigui, molt fort.
Per favor, no, fort. Era millor això que no quan agafen gent de 40 anys per fer d'adolescents,
sí,
que això també
cert,
passa.
És cert, sí.
Bueno, i si vols podem comparar aquest primer personatge amb Christine, que és un dels papers més celebrats de la història del teatre musical, que això, ja sé, ara és una pregunta com molt òbvia, però deu ser com un somni, no?, per algú que es dedica a aquest món.
Absolutament, i per mi, en concret, jo feia uns anys que pensava, guau, ja no sé si farem els musicals, però jo necessito fer la Christine.
Quina edat tens?
34. Tinc 34.
Ja es vol jubilar, ja es vol jubilar.
Compte, que, bueno... O sigui, en els musicals hi ha aquest punt de que les protes semblen totes que tinguin 20 i pocs, o hem de semblar això. Llavors, jo pensava, bueno, jo ja faré una altra cosa, faré zarzuelles, faré òpera, faré els meus concerts, faré altres mogudes, però necessito fer la Cristina el fantasma de l'òpera, i pensava que ja no passaria. Era com, bueno, ja està caducant aquest somni. I de cop, sí. I llavors, vull dir que no és que jo tingui molts, que tingués molts somnis per complir concrets, o sigui, era Cristina en concret, o sigui, que estic visquent una cosa d'aquestes que et remouen tot.
Fa mitja vida que s'està fent a Londres. L'any que ve serà el 40è aniversari de l'estrena. A Nova York està 30 i tants anys, ara ja l'han tret.
Sí.
Hi ha gires arreu del món, aquesta mateixa, la vostra. Tu què creus que té aquest musical d'Andrew Lloyd Webber, que, bueno, que tingui aquesta longevitat, que provoqui aquesta reacció en l'espectador? No?
Mira, jo com a fan del musical que sóc, crec que passa una cosa amb el fantasma. Primer, que és un fenomen que va a més. Rotllo que jo de petita m'agradava una mica, però després em va començar a enganxar més i més i més, i això conec molta gent que li ha passat, que és com que un cop se li fiquen les melodies del cap va a pitjor la cosa, com que et vas tornant... O sigui, no sé, és com si fos metateatre, no? Que la història del fantasma és una cosa que enganxa, que té un misteri, i al públic també li passa, que hi ha algú com una mica hipnotitzador. Llavors crec que és una barreja entre la música, que és molt especial i molt preciosa, i que la història té molts dilemes, no? Tots els personatges tenen dilemes allà.
Perquè, això, sí, pels despistats, què es pot saber del fantasma de l'òpera? Què expliqueu?
Podem saber que... bueno, començo per al meu personatge perquè està una mica en el centre de moltes coses que passen. El personatge de Christine és una ballarina del cor del Teatre de l'Òpera de París, i de cop un dia té com la sort de que... a veure com cantes tu, per fer una substitució d'última hora, i comença a anar-li molt bé. Però què passa? És que el seu pare havia mort, feia com un any o així, i el pare abans de morir li va dir: jo t'enviaré l'àngel de música perquè et toqui, perquè t'inspiri. I llavors ella comença a escoltar una veu que li diu: tu has de cantar així i tal, i ella pensa: el meu pare m'ho ha enviat. Però de cop resulta que potser no és el seu pare, i llavors si no és un ente celestial, és una persona que l'està fent stalking, què passa aquí, no? Llavors, clar, tenim stalking, aquest dilema. Sí. Per altra banda, també hi ha un triangle amorós, perquè ella està com compromesa amb un amic de la infància, i que es retroben i tal. Llavors tenim triangle amorós, problema de toxicitat, fins a on empatitzes amb algú, que és el fantasma, que ha patit molt durant tota la seva vida, però això justifica tot el que fa, ai,
clar,
no?
És que t'utilitza patint en el fons, i a més t'obliga a decidir entre un o l'altre.
No, és una manipulació.
Home, és
molt heavy,
no,
és molt tòxic. El que passa és que hi ha un misteri allà i una màgia, però compte, jo pateixo per la Christine, pateixo bastant.
I la música, això pel que fa a l'argument, i després aquesta preciosa partitura, que és exigent, eh?
Molt, molt.
Vull dir, perquè passes del pop a l'òpera en qüestió de segons, i no tothom pot fer de Christine, francament, Anna.
Realment no? Has tocat un punt clau, que és que tu no pots abordar el personatge de Christine o altres que hi ha en el musical com el propi fantasma només amb tècnica lírica, que ja de per si és molt complicada d'adquirir, sinó que has de tenir també tècnica moderna i fer una barreja, perquè és que no pots, o sigui, necessites una mica de tot i fer el teu propi mejunger tatac i després resar perquè no et peti la veu, perquè és molt complicat.
En algun moment, on et perilla el gall, que això ho explicaves.
Sí, que et va dient el fantasma de l'òpera,
més agut.
Allò és do de pit o no, tècnicament?
Allò és
el que fas.
Mi sobre agut. Això és una bogeria. Sí. Normalment les cançons de musicals van entre, o sigui, l'escala del 4 i del 5, o sigui, a veure com ho dic, a veure, un moment. El do central, després està el do agut i després està el do sobreagut, no? Per fer un do sobreagut ja has de tenir molta tècnica lírica, però per fer un mi sobreagut has de tenir molta tècnica lírica i que la teva veu et permeti i fer un escalfament, que jo faig cada dia un escalfament super llarg i una mica que tendeix a lo avorrit, perquè si no és com llevar-te i fer un espagat, no pots, o sigui, tot i que jo ho faci cada dia, necessitem tirar de molta tècnica, o sigui, no sé si m'he explicat amb l'agut que és, però és molt agut. Per exemple, la reina de la noche de Mozart, aquests aguts, això és un fa, que és només mig to més agut que el que fem aquí, que el que faig aquí, vaja. Bueno, jo i les meves alternants i covers i tal.
I l'escalfament aquest, dius que és una mica més ampliat del que és habitual, perquè això és com una cursa d'atletisme. Si no escalfeu i estireu, us trencareu. què? Us podeu sí. fer mal, no?
Sí, és, o sigui, la veu té moltíssima implicació muscular, però també són mucoses, llavors l'aire condicionat, per exemple, a mi em mata, jo cada dia estic patint, perquè si el baixen molt, o sigui, si posen la sala molt calenta, la gent es queixa, però si la posen molt freda, és que jo, que estic a part en corset i ballant i suant, i després em refredo i haig de cantar òpera superagut, és com, o sigui... Això per dir que la veu és ultra delicada, és com una cosa de precisió, saps? No és només com un esport normal, és un esport que tu notes el que has menjat, les hores que has dormit, l'aigua que has, o sigui, l'hidratada que estàs. Barcelona és una sort perquè és molt humida, és una ciutat humida com Galícia, que és com sí, d'on sí, jo vinc, sí. Llavors jo estic, aquí estic molt còmoda. Però Madrid, per exemple, és molt xungo perquè és super sec.
Tu ara, la teva rutina és de dormir moltíssim, beure, o sigui, tot és al mil·límetre.
Sí, o sigui, tal sempre. Qual. Jo vinc al llit ara mateix. Sí,
i són, com ho podem dir, estem...
les 3 de la tarda.
Les 3 de la tarda,
sí, sí.
Perquè avui és divendres i és un dia d'aquells de doblet.
Sí, doblet.
Exigència sobre exigència.
Sí. No? Sí. És complicat, és complicat. Doncs no ho negarem, però també és divertit, també és un somni, també hi ha molta gent que vol arribar a aquest punt, i jo mateixa volia fer això, llavors és una barreja entre un somni i un malson a nivell d'autoexigència altíssima. Mm-hmm.
Estem esperant a Miquel Tejada, que és el director musical d'aquesta funció, que ja ens ha dit que ve amb un retras. No?
Atasco en la Ronda Litoral, atenció, com deia un amic meu, que sempre...
Atenció, servei català de trànsit,
última hora. Bé, clar, això jo també m'ho preguntava, ens ho preguntàvem amb la Clàudia, no? Veniu de Madrid, on es va estrenar, esteu de gira, estareu ara 4 mesos a Barcelona, després a altres ciutats. Nit, rere nit, hi ha dies que són 2 funcions. Com motivar-vos o automotivar-vos perquè cada dia sigui com la primera vegada.
Clar.
Perquè per l'espectador és la primera vegada que veu. Bueno, no, hi ha clar. Molts fans que l'hem vist més vegades, no? El fantasma de l'òpera. Però sí. Ja m'entens.
Mira,
no
sé. Jo crec que cadascú té la seva manera d'afrontar-ho. Jo, per exemple, no em permeto entrar en el bucle psicològic de pensar que estic fent el mateix, perquè si no... O sigui, no em permeto avorrir-me. Primer, perquè tu mai no acabes de trobar, d'acabar, de construir un personatge. Cada dia vas una mica més endins i més, mm-hmm. i, sí, més profund i vas refinant tècnica i tal. Després, els actors i tal, entre nosaltres, cada dia hi ha una energia diferent. Un dia un personatge està més emprenyat, un altre està més enamorat i tal, i això ja fa que mai no hi ha 2 funcions iguals. I després, el públic ens contagia clarament la seva il·lusió i tal, llavors això ho fa fàcil. Però és cert que l'intèrpret ha de fer un esforç per no... Bueno, és un tema d'una mica de disciplina, de dir, aquesta porta no l'obriré, no puc pensar que... No?
De caure la monotonia.
Com els matrimonis, clar, suposo, de molts clar. Anys, que diuen, tu no pots pensar que mai més sí, no viuràs sí. res més. Suposo, no ho sé, jo no tinc bona experiència, no sé per què he tret aquest tema.
Parlem-ne, jo no puc... Clar. Ha de però ser vaja, com un primer petó constant.
Sí, exacte. De fet, això sí que ho he pensat més d'un cop. Tant de bo tenir aquesta habilitat a la vida per no donar per sentat res. Hem d'aferrar-nos a la il·lusió perquè després és una professió complicada, també. Té el seu.
No sé si s'ha escoltat. He notat algun dels teus companys, no?, començant a escalfar. La veu, justament. Estem aquí en el vestíbul. O sigui, què passa a tan poc temps de començar la funció?
Clar, doncs mira, la bogeria d'una hora abans és bastant divertida perquè cadascú ve de lo seu, ara es retroben les ballarines, cadascuna parla del seu dia, no sé què, tia, que porta això que m'ha passat avui, no sé, o sigui, comencem l'escalfament físic primer, que això ajuda molt a la veu també, haig de dir-ho, i després fem un escalfament vocal. Després ens passen notes, rotllo, ei, ahir et vas confondre i vas fer això, ai, ostres, allò va passar, perquè cada nit hi ha incidències petites que el públic potser no veu, però perquè tot estigui com super mesurat, hem de com revisar, no? Llavors, cada dia fem un moment de retrobament i de dir què ha passat ahir. I després anem al camerino, cadascú, o sigui, ens maquillem a nosaltres mateixos, després ens posen la perruca, provem el micro, vestuari, l'orquestra escalfa, mentrestant els tècnics van fent una passada tècnica que es diu, que és van provant les llums, van provant una mica que funcioni tot, perquè és un espectacle complicat tècnicament, perquè a part té trucs de màgia i coses, llavors...
Que és molt mago pop.
Home, per fer-ho fàcil, perquè la gent ho entengui, no?
Sí, està bé.
Sí.
Té clar, un punt.
I això On us situa els artistes aquesta prequelada? Depeneu, bueno, com nosaltres sí. a la ràdio, depenem en el fons que sí. tota la part tecnològica i tècnica funcioni i rutlli.
Clar, ens posa
però
una
vosaltres
mica...
esteu allà en vivo, en
venuts.
Directe.
Estem una mica venuts.
No podeu posar una... Vinga, tira un disco gravant, nano. Que...
Clar, no, no, no. Saps? Si algun dia, mira, per exemple, els protes normalment portem dos micros, per si un falla, que l'altre s'activi. Però de vegades ha passat, bueno, aquí no m'ha passat, però en algun musical ha passat, cada cop has de marxar en el mig de l'escena, t'ho canvien a tota velocitat i tornes a entrar com si no hagués passat res. I aquí, un cop es va parar tota la maquinària, saps que hi ha un moment que gira tot? Bueno, no, no farem massa spoiler, però hi ha un moment com que gira tot, per així dir-ho, i de cop es va parar, i jo estava cantant, I de cop no sentia massa l'orquestra, però jo vaig continuar cantant sola, jo, la, 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 i de cop dic, ostres, estic sola, i de cop em van apagar el foc, i dic, vale, has de callar que i has de marxar.
Es que no hay vuelta atrás, un solo paso, y juntos cruzaremos el umbral.
El directe és el que té, que mai no saps què passarà, estem una mica venuts. Sí.
I alguna cosa semblant que t'hagi passat en la teva trajectòria? Perquè, clar, aquest no... Com, bueno, ja ho ha dit ella, que no és el primer musical, el primer de 116 anys.
No, que és el Xarpé, és
el Xarpé. I, a més, ha estat una de les blanques. Que tu ja saps que això no és un personatge que puguis posar en el currículum com qualsevol altre.
No,
això a Catalunya
no.
és patrimoni.
Totalment.
Patrimoni cultural nacional. Ara preguntaré sobre Blanca, vale. Però si has hagut de patir algun altre moment d'aquests...
Bueno, un cop... Pràcticament surto calva a una escena.
Ai. Calva?
Sí.
La perruca va dir, veu.
En el Médico, que ho vaig fer a Madrid, la Mary triga una hora en sortir a escena. Llavors jo normalment feia taules com d'abdominals i coses per no baixar l'energia i entrar forta. I jo tenia el camerino al segon pis. I llavors un dia entra la meva companya de camerino i quan ella entrava jo ja havia de sortir. En aquella escena jo portava un turbante... Però sota el turbante no hi havia una perruca sencera, hi havia només un rínxol, ¿vale? O sigui, perquè era tot per fer-ho veure, per no fer malbé a la perruca, era només un rínxol, o sigui, era rotllo judia.
Era una calva amb rínxol.
Calva amb un rínxol només d'un costat, ¿vale? I el turbante a sobre. Llavors jo estava al camerino fent el meu escalfament amb música, amb rap allà, que no tenia res a veure amb la història, amb el segle XI i tal, i de cop entra la meva companya i em diu... No, i jo calva amb el rínxol, no, no, ens comencem a mirar dient no, 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 agafo el turbante però me l'enganxo com puc, baixo corrents, començo a cantar des de les escales perquè jo sento que jo ja havia d'estar sent ahí cantant, wow. Llavors jo no anava a tempo, jo anava dient un recuerdo en un dia sombrío, corrent, 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 i llavors entro a escena com si fos la Maria de Sonrises i Làgrimes donant voltes per omplir tot el buit que havia deixat perquè havia de ser-hi des de feia un minut i llavors... Veig que tothom comença a riure, comença, o sigui, no el públic, però comença a riure els meus companys. Jo m'havia de fer una primera trobada amb un company que m'havia de mirar amb cara de, oh, m'acabo d'enamorar, i veig que em mira amb cara de, oh, rotllo, que raro, avui està rara. I llavors em sent, m'assec, i tothom a les dunes del desert em comencen a girar perquè m'havia posat el turbante tan malament que se'm veia mitja calva i el rínxol, o sigui que va ser... Mira, vaig tenir...
Mare de Déu.
Tants malsons. Després d'això se'm va activar una mena de por després sí. d'això. Jo em pensava que em farien fora. Mira,
wow.
Una de moltes.
No. Molt bé, doncs tu mateixa, descriu el que s'està vivint aquí ara mateix al vestíbul.
Mira, ara mateix tenim a la Natàlia, que és la nostra assistent de coreografia, fent l'escalfament físic i estan, sobretot les ballarines, però pràcticament tota la companyia, copiant-la, no? Llavors fem una mica d'escalfament de braços, de tal, amb música molt moderna que posa ella cada dia, i res, jo... És normalment el que fem. Escalfem a poc, però amb bon rotllo.
Molt bé, doncs ara deixarem anar-hi, perquè clar, també t'has d'escalfar tu. La Blanca, eh?
La Blanca, la Blanca.
Tu la vas veure?
La Blanca. Sí, sí.
Jo quan al col·le ens van portar a veure Maricel i era la teva Blanca. Sí, sí.
Uà,
i llavors també vam veure't amb Escaramuix. Vull dir que no, t'hem anat seguint.
Em fa moltíssima il·lusió per aquelles funcions matinals que feien per als col·les, que eren, hi havia actors que es posaven nerviosos perquè els nens cridàveu com bojos. No, i a mi m'encantava perquè notes com el públic està amb tu, saps?
Però cridada d'emoció.
D'emoció, d'emoció. I de tot, sí.
Jo me'n recordo, amb Escaramuix, que encara fem meme de no t'enamoris. bueno, coses, no sé, coses d'aquestes que queden en el nostre imaginari, sí, i els nens allà, bueno, clar.
Era funció interactiva, o sigui, era molt divertit, perquè sí, quan et feies un petó, per exemple, tots els adolescents...
Ah, ah, sí, això ja ho he vist,
clar,
jo.
Sí, és molt divertit. Imaginar.
Sí. Com recordes tu aquell temps? Bueno, vull dir...
Que és el teu temps relacionat aquí, en Barcelona, Catalunya. Aprens català per fer de Blanca?
Per fer Maricel, sí, perquè em van dir, nena, t'agafem, però tu no només has de dir la... O sigui, de saber les paraules de la funció, tu has de fer totes les entrevistes, la Blanca no pot no parlar català. I jo, vale, vinga. I no vaig ni pensar-ho, o sigui, tinc sort amb els idiomes perquè és algo...
És que tens accent, no sé.
Merci.
L'accent d'aquí.
És d'aquí.
És una mica sort, no sé com expressar-ho, perquè no... Jo no recordo posar-me a estudiar i passar-ho malament, o sigui, va ser una mica d'immersió total i jo em tirava el triple i ens estava, però vull dir que no, saps, que no va ser una cosa de patiment. També jo, al ser gallega, ja parlo dues llengües des de petita, això jo crec que ja t'obre bastant el cap. Parlava una mica ja de francès i d'anglès i llavors, entre el francès i el gallec, hi ha molt del català que pilles. I tinc una cosina italiana que va ser l'única de la meva família que va entendre tot Maricel. Em va dir, ho vaig pillar tot. Perquè ella és italiana.
Claro.
Sí. Si es vol, es pot. Tu que has estat tant de temps treballant a Madrid i a les Espanyes...
Mira,
home...
sí, però també haig de dir que de vegades em feia pena que hi havia gent que em feia servir com d'excusa per martiritzar el marit o la dona, rotllo. I aquesta que porta aquí 15 anys i no ha après. I jo penso, si el català hagués sigut la meva àlgebra, jo mai no hagués après. Vull dir que també hi ha d'haver-hi alguna cosa més, rotllo.
De facilitat o no?
Sí, hi ha gent que no té facilitat, llavors tampoc, no, també em sap greu. Sí, sí.
Senyores i senyors, arriba ja
Miquel,
en el temps del pitu del final del partit, com aquell qui diu.
Temps afegit.
Miquel Tejada, com estàs?
Detesto el trànsit de Barcelona. Anar de Barcelona a Sabadell de nit són 18 minuts.
Sí, tu vius a Sabadell.
Jo visc a Sabadell. I és res. Venir de dia... És que jo no puc entendre com... Sí, és que no es pot entendre. No puc sortir més d'hora, si no hauria de sortir dues hores abans.
Tranquil. Tu vens quan has de venir, que avui teniu moltes hores aquí,
sí,
per endavant.
Sí, tenim doblet.
Al Teatre Tívoli, director artístic...
director musical, eh?
Director, perdó, musical.
Sí.
És que la música és un art.
Sí, i tant, i tant,
bueno,
i tant.
Bueno.
I tant.
Bueno, hi havia moltes preguntes per tu que li he fet a l'Anna, com per exemple aquesta motivació que s'ha de tenir per no caure en un bucle, perquè esteu... cada dia, repetint la mateixa partitura.
Tenim mil maneres de motivar els músics, xerrant pel micròfon, posant reptes diaris, o... No sé, tenim moltes coses. Jo, personalment...
Què els hi dius?
No, això no es pot... Això es queda entre els músics, el micròfon i jo. Però sí que és veritat que jo, per exemple, una de les tècniques que faig servir és... que ara ja comença a no servir-me... però és dirigir tot a memòria, perquè els directors normalment passem la partitura per donar les entrades o coses d'aquestes, i jo ja últimament, quan dic últimament, vull dir l'últim any, ja em sé la partitura de memòria i ja ho faig tot a memòria per no caure en la rutina d'estar tota l'estona llegint i mirant. Però bueno, també t'he de dir, quan comença la música, comença el tuti de l'inici de l'obertura, hi ha un punt que dius, pum, et connecta, perquè és molt guai, és molt xulo.
Maleït Lloyd Webber.
Sí, totalment.
El seu orga.
Totalment.
Bueno, un orga no hi cap aquí, eh? Podria quebre, però no, o no, no sé, no? Perquè no, vull dir, ja sou tants músics que fins i tot esteu ocupant una llotja lateral, eh?
Mira, nosaltres som 15 músics, sí, vale? En un fossar molt petit. Aleshores, ocupem dels 15 músics, que és com una formació mig sinfònica, perquè hi ha vents, hi ha cordes, vale? Però hi ha... tres teclats que, diguéssim, reforcen la part de corda, reforcen la part de vents, tenen percussions i, a part, també tenen els teclats, com, per exemple, l'orga, els clavicèmbals que sonen, tot això, van canviant de sons i en fi...
Com fa l'orga aquest? És que ara no em ve el cap, tu.
El xan, 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 xan,
xan, xan, xan, xan.
Et puc garantir que això, quan sona a l'inici de l'obertura, estem tots dient, uah, vinga, hi som-hi una altra vegada.
Clar, clar, clar. I això són els famosos leitmotivs?
És que tenim un problema amb Weber, amb els leitmotivs, perquè en té 50. És que cada cançó és un leitmotiv en si mateix. És espectacular. Ah. Però, i a més, El Fantasma, però tots els musicals de Weber.
Fes una mini classe musical, per qui no sabia que és un leitmotiv.
Per dir-ho col·loquialment, seria la part de cançó que un pot fer na-na-na-na i cantar-la i que se'n va a casa seva i al cap de dues setmanes encara està fent na-na-na-na-na. Això seria...
La-la-la-la-la-la-la.
Esteu assistint, em sap molt greu, esteu assistint a l'escalfament vocal... que ja m'ho temia. Quan us he vist aquí, he pensat, dic, bueno...
Ens han avisat, eh? Sí, no? Els músics en teniu, també, d'algun escalfament?
Sí, i tant. De fet, ara m'estan esperant al fossar, perquè farem... normalment, el que fem nosaltres és que repassem, fem el que en diem notes, que és que diem, vale, nois, a veure, ahir, aquest pizzicato d'aquí, no sé què, aquest... I repassem una miqueta, i fins i tot, depèn de com ho veiem, de greu, greu no hi ha res, perquè aquesta orquestra és impressionant... dit pels supervisors anglesos, van venir aquí i van dir, nois, aquesta orquestra sona increïble.
Very well done, sí. Mr. Tejada, no?
Bueno. Doncs llavors, si hi ha l'ocasió, diem, vale, nois, anem a repassar aquests quatre compassos. Som-hi, vinga, pum, i repassem aquells quatre compassos.
Perfecte, us deixem escalfar, però, home, diguem alguna cosa, Anna Sant Martín, del teu company del Fantasma de l'Òpera.
Ai, Dani.
Representant d'Eurovisió, senyores i senyors. Dani, no sempre Dijes. Es treballa cada dia amb un representant d'Eurovisió, Daniel Dijes.
Deja de buscar en la luz la claridad y permítele a la noche revelar la música que da la oscuridad.
Dani Dijes és fantàstic, és un actor molt, molt obert i té un punt de llibertat com que també suma. I llavors és d'aquests que treballa bastant amb la veritat de cada dia. I...
Se'l veu bona gent.
Sí, és molt bona gent.
Sí, des de fora.
És un tros de
pa. Jo haig de dir, i tornant a high school, ell era Troy Bolton. Sí, que... Molt fort,
no!
Molt fort. Sí, 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 sí. I ell era també
el
mèdico i van fer junts també a missa. O sigui, per mi és el quart cop que treballo amb ell. I no ho dic per ara parlar de mi un altre cop com una narcisista que
vol. Ens estan fotent fora!
Espera, espera, que va pujar això.
Sí. Espera, no. posem una mica, posem una mica.
Va.
Miquel Tejada, Anna Sant Martín. Ha estat un plaer de debò, eh?
Igualment.
Fins l'1 de febrer. Vull dir, estareu
sí,
aquí
temps,
mesos i mesos.
Hi ha temps i no hi ha excusa.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies.
La música que da la oscuridad es un viaje a un mundo extraño y tentador. Deja un lado del todo el
Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria.
El 3 i 4 d'octubre, l'OBC inaugura temporada a l'Auditori amb aquesta obra transcendental dirigida per Ludovic Morlot i acompanyada de quatre solistes de luxe i l'Orfeó Català.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Aquest 20 i 21 d'octubre arriba a Barcelona World in Progress, el fòrum internacional que reuneix líders i experts de tots els àmbits per anticipar-nos als grans desafiaments globals. Registra't a worldinprogress.es, un esdeveniment impulsat pel grup Prisa, El País i la cadena SER, patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Celnex i Fundació La Caixa.
A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
Què són aquests riures, Clàudia Arcarons?
Hi, hi, ha, ha.
Dos
aquí.
Quarts i dos minuts de dues. Ja hem sortit del Teatre Tívoli per tornar a l'estudi sense deixar El Fantasma de l'Òpera, una història que bé val un monogràfic, un mini monogràfic, és el que estem fent avui, no?
A mi em sembla que sí. De fet, hem passat pel teatre, però, que, com ho hem dit al principi, no és l'únic lloc on s'ha pogut veure aquest clàssic durant l'última setmana.
Com estàs de nou, Pau Riba?
Genial.
Tu
supercontent
també...
d'estar aquí.
No, i nosaltres de tenir-te. També fa servir leitmotivs, tu, a les teves composicions.
Sí, sí, hi ha un tema pel Fantasma, un tema d'amor per Cristina i Raül, que es van deformant o tornant a aparèixer segons l'evolució d'aquests personatges de la peli o segons la narrativa.
Què farien?
Oh, no, ni, no, ni, ni, no,
ni. Si el faràs cantar.
Oh, i tal, que el faré cantar. Bueno, ja ho feu vosaltres, això, una mica, no? Tu, o sigui, tu la música com, la tens al cap? Com elabores tu la partitura?
Jo crec que composar és un treball de dia a dia. No crec... O sigui, sí que hi ha moments d'inspiració en el que et pot sortir una melodia i després, a partir d'allà, la treballes o l'harmonitzes o el que sigui. Però sí que és anar provant el piano. Jo el que faig normalment és improvisar. Improviso, no m'agrada. Torno a improvisar. Ei, això m'ha agradat. Ho desenvolupo. Ho transformo. O sigui, és anar agafant coses que t'agraden, coses que has fet, i treballar-les a partir d'allà.
I el que dèiem, aquest primer treball professional d'un jove Pau Riba de 18 anys, que tu estàs estudiant encara.
Sí, estic... Bueno, vaig fer el...
Com deies abans, a Berkeley, als Estats Units, eh?
Vaig fer el professional al Liceu, de piano clàssic, i ara estic estudiant música per cinema, film scoring, a Berklee College of Music.
Film scoring, tu?
Yes.
Sí, sí, sí. O sigui, i aquí teniu profes importants?
Sí, sí, tothom ha... Bueno, quasi tots els profes han fet les seves coses al món, a la indústria.
Ens deies la banda sonora de Joc de Trons, em sembla...
Sí, bueno, hi ha molts graduats del Berklee College of Music que han fet així pel·lícules molt conegudes i...
Impressiona estar tu allà enmig de tota aquesta gent que en sap tant?
A mi m'encanta. Sí? Sí, tothom... Si estem tots allà és perquè tenim tothom algú que ensenyar i algú que aprendre. I el que m'agrada és que quasi aprens més dels seus companys que de les classes.
Els teus propis companys?
Sí, dius. Jo aprenc molt d'ells. Perquè a lo millor en clàssica sí que ho tinc més treballat, però per exemple en altres estils em queda molt per fer, el jazz o coses així més modernes.
Molt bé. Doncs escoltem un fragment de la banda sonora per la pel·lícula El fantasma de la òpera, no el musical, sinó aquest clàssic del cinema mut de l'any 1925. Molt xula explicar. Heu estat un parell de dies als Movie Cinema Aribau, que és una... Jo crec que és la sala més gran...
Sí, és la sala més gran de Barcelona. Barcelona.
Però, clar, és que hi havíeu de quebre tots. Hi havia una orquestra en directe, una soprano...
Sí. Sí.
Mentre es projectava la pel·lícula, no?
Sí, exactament.
Què tal l'experiència?
Genial. Bueno, per mi, que és el meu somni fer música per cinema, han sigut dos dies d'il·lusió, de molt treball, molta concentració, molt estar allà... Molt disfrutar l'experiència i ha sigut genial per mi, ha sigut viure un somni.
I la reacció del públic, clar, és que la tens allà, en directe, no?
Sí.
Abans es deies, no, jo estic a casa allà amb el piano o a classe, no? Pim-pum, provant...
No, és la il·lusió del directe. Clar. La gent reacciona al moment i va agradar molt. Sí, estava bastant ple els dos dies, crec que va agradar molt. I
a més un tipus de... Mariona Borrull, que hi va anar la primera... Què ens deia? Ens va enviar per un WhatsApp que ens va dir, ei, molt bé.
Sí, la pel·lícula ja és boníssima de per si, però veure que, clar, tu ets nen de 18 anys, però que, a més, els altres directors també sou molt joves. Vull dir, que veure aquesta reinterpretació, ella deia, amb sang tan fresca, que era un gust.
Era molt Mariona, això.
Sí, els músics brutals. Hem estat treballant amb la Osto, que és l'orquestra, l'original soundtrack orquestra, que està dirigida per Belén Clemente i Alberto Rebella, que són dos directors brutals. Tots els músics, jo crec que quasi ningú passa dels 30 anys, i els directors tampoc, i gent jove per aquest projecte tan antic, doncs em sembla renovar aquesta pel·lícula tan històrica. Un clàssic renovat, sí.
Clar, clar. Però això és el que dius tu, el cinema mut. Com t'arriba tu? Tu coneixies la història, perquè... Això té molts anys, o sigui, això surt d'unes novel·les, ja s'han fet pel·lícules, teatre, de tot, no?
Sí.
Com arriba aquesta història?
Aquesta és la primera pel·lícula que es fa adaptada de la novel·la de Gaston Leroux. És la primera pel·lícula, després, o sigui, la primera adaptació a pantalla o a musical del 1925. I com m'arriba a mi? Doncs tenien aquesta idea els productors coneixien la meva música, el que jo feia... I em van contactar.
I va ser un sí immediat.
I va ser un sí immediat.
Torno de Boston, yo lo dejo todo.
Em va fer una il·lusió.
Tu diràs. Doncs primer de tants projectes que han de venir, no? Però, com dèiem, de moment estàs estudiant a Berkeley. Jo, a veure, explica'ns coses de com és estar allà, als Estats Units, amb una de les universitats dedicades a la formació musical més importants del món, amb una pasta que costa la matrícula, tu estàs becat,
sí.
No? No és gens fàcil entrar-hi, perquè no. Hi ha com moltíssimes proves, els has sí. de caure molt bé.
Sí.
I com és el dia a dia allà?
El dia a dia allà et despertes, vas a classe, tens classes supervariades, a lo millor estàs fent piano a primera hora, acabes fent harmonia, o sigui, tens classes supervariades a nivell musical, i els companys, doncs, quan no estàs a la cafeteria dinant, estàs fent jams i tocant, improvisant amb ells, és brutal.
O sigui, teniu accés a instruments tota l'estona...
Sí.
No, no perquè siguin les 4 i toqui la classe, sinó que podeu remenar el que vulgueu.
Durant tot el dia.
Hi ha un punt que t'encances de dir, ara ja prou, ja no vull tocar més.
Bueno, sí, clar. Sí, sí, hi ha un punt del dia que et dius, vull anar a prendre un cafè tranquil·lament, sí.
I parlar d'altres coses, però només tens gent que estudia música, no?
Clar.
Això també és un problema.
Sí.
I com et ve? O sigui, d'on et surt aquesta cosa? Jo vull fer bandes sonores de pel·lícules. Tu vas començar a estudiar als 5 anys, piano.
Sí.
Aquí, a Barcelona, tu ets de Barcelona?
Sí, sí,
Barcelona.
Tota la carrera a Barcelona.
I en quin moment dius, no, això no és una afició, jo m'hi vull dedicar?
Doncs jo crec que cap als 12 anys ja ho vaig veure més seriós del piano, potser al principi volia ser concertista, després em va tirar més la composició, i ara des de fa ja uns quants anys tinc molt clar que volia fer composició musical, i després, com que també m'agradava el cinema, doncs vaig decidir bandes sonores.
Bandes sonores, com aquesta del Fantasma de l'Òpera, aquest és un altre fragment de la obra d'en Pau Riba. I tot de gran... De gran, què vols ser? Vols ser John Williams? Vols ser...
Tant de bo.
Quin és el principal entrebanc, no?, per fer-se un camí, diguem, en aquest món de la música,
el
de la composició per a bandes sonores?
No hi ha un principal, hi ha molts principals. Doncs la manca d'oportunitats per gent jove, la necessitat d'experiència per cada treball, et demanen experiència i tu com vols que tingui experiència si em demanen experiència
Hòstia,
per tot?
Però això, tantes feines, eh? Això ens sona de moltíssimes feines.
Ho sé, la gran competència i la gran demanda i la poca oferta. Mm-hmm. Hi ha molta gent que vol fer això i al final hi ha poques, relativament poques pel·lícules per tota la gent que ho vol fer. Yeah.
Bueno, i mira que ara en plataformes es produeix molt, francament, no?
Sí,
sèries també.
Sí.
Però tot i així?
Tot i així, ja és difícil arribar allà. Sí.
Molt bé. Ui, s'està... Sentim alguna cosa estranya? Molt bé, molt bé. Doncs res, i ara què? O sigui, ara, una cosa, a mi m'hagués agradat, però clar, ja no per rates m'anava malament, això de veure el Fantasma de l'Òpera dos dies aquí, al cinema Aribau.
Ara que doncs, ho volem tornar a passar per més teatres, més cinemes de Catalunya, pel 2026, ens encantaria poder tornar a representar aquesta obra i que no mori aquí, donar-li continuïtat. I el bo d'això és que ja se'ns queda el cor per sempre, tenim la partitura, tenim els músics, i ho podem tornar a representar sempre que sigui necessari.
Molt bé. Doncs abans de dir-te adéu, no sé si et pregunten molt pel teu nom, Pau Riba.
Aquesta manera de fer, de dir...
Alguna cosa a veure amb la família d'en
Pau? Res a veure.
Res a veure, no?
No.
Molt bé. Ni els teus pares t'ho van posar pel cantant, no?
No, tampoc.
Val.
No, res a veure, m'ho pregunten molt, eh?
Molt bé. Doncs Pau Riba, el nou Pau Riba, el de les bandes sonores, et desitgem moltíssima sort, gràcies per venir al Tot és Comèdia.
Gràcies, un plaer
seguirem
per
la pista,
aquí.
La feina.
Gràcies.
Arriba en Pepe Zapata, al Cultureta.
I veure't entrar amb els ulls negats de son mentre jo escalfo l'aigua. I en dir bon dia, haver-me de posar de peus petits només per poder abastar-te.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
recta final del Tot és Comèdia d'aquest dissabte. Doncs tu diràs, per lligar el Fantasma de l'Òpera amb el cultureta Pepe Zapata, alguna idea, Clàudia Arcarons?
Ui, jo no, és que ara, no faré sé. La més òbvia, no, no, no. En Pepe Zapata no és un fantasma, diria jo.
Ni tampoc un cantant d'òpera, ja t'ho dic.
No,
eh?
Ni un tenor, però l'òpera t'agrada?
Hi ha coses que sí, coses
sí,
que no.
Que no sé si has vist, per cert, el musical.
Bueno, ho vaig veure en el seu dia en un d'aquells viatges a Londres que de tant en tant els culturetes fem, però aquesta versió no l'he vist.
Molt bé, hauríem de fer un viatge tu i jo que celebren el 40è aniversari de l'estrena l'any que ve.
Ja comencem a parlar, eh? Vull
molt
dir,
bé. Escolta, podríem emmerdar, no sé, en Macintosh, el gran productor i propietari de teatres musicals, amb Andrew Lloyd Webber, a veure si
Lloyd Webber,
que si ens volen patrocinar un Tot és Comèdia des d'allà, no, Clàudia? No els hi diríem pas que no. Anem a la idea. Tenim aquí el Cultureta, com sempre, amb el que ha viscut, el que ha menjat i el que veurà properament.
Deixeu-me començar per una... Anava a dir una anècdota. Una situació personal que vaig viure just fa una setmana, perquè vaig tenir, per casualitat, l'ocasió de viure en primera persona el que senten realment els familiars que han viscut alguna història vinculada a la memòria. I m'explico. Jo venia de fer un bolo de l'entrenador, era a la província de València, i em va sortir allò de l'ànim. Ostres, camí de casa, passo pel cementiri de Paterna i saludo el meu amic Leoncio Badia.
Coneixes prou bé.
Arribo allà i què em trobo? Un acte de restitució de les restes de 6 afusellats durant el franquisme als seus familiars. Superemocionant. Però el que em vaig adonar és de la potència de la memòria, però en aquest cas una memòria distorsionada, perquè cada familiar parlava, diguem-ne, de cada desaparegut a partir dels records familiars que havia anat acumulant. Però això no volia dir que fos veritat, sinó que eren les històries compartides i que mica en mica anaven fent el seu puzzle. Per què ho dic? Perquè el mateix dia, a la tarda, vaig anar al Lliure de Gràcia, a veure La via invisible, i vaig estar també al col·loqui posterior, i vam parlar justament de la memòria. Send us a blind. Send us a blade. Tell the survivor. Help is on the way. I was a blind. La vie invisible, no? Hauríem de dir així en francès, Teatre Lliure. L'obra és en francès, va ser una obra creada per la Lorraine de Sagassan i escrita per el Guillem Poix, i és molt més que un espectacle, és una experiència, i deixeu-me recomanar-la fervorosament, perquè és com un viatge justament a través de la memòria d'un home, en aquest cas un tal Thierry Sabatier, que va perdre la vista fa 30 anys i que intenta reconstruir com pot l'última obra de teatre que va veure abans de quedar-se sec. No recorda el títol, no recorda els detalls, només la sensació i l'acompanyament de la seva mare, que era qui el portava habitualment al teatre. I a partir d'aquí comença tota una reconstrucció escènica plena de dubtes, de llacunes, d'ombres, també de llum, i amb ell a l'escenari dos actors professionals ajuden a verbalitzar el que ell no pot dir perquè no pot assegurar que fos allò veritat, el que recorda. És molt xulo aquest joc dramàtic.
I escènicament això com es planteja? O sigui, comença en la foscor...
Hi ha com una cortina que mica en mica es va il·luminant i pom, és com si s'obrís el seu cervell i la seva memòria i veus allà els dos personatges reconstruint a partir dels seus records aquella escena. O sigui, no és una obra sobre la ceguesa, En el fons és una obra sobre nosaltres mateixos, sobre com perdem aquells records, sobre la manera en què resistim a l'oblit.
Té tota la raó, perquè de vegades d'obres de teatre mateix o de novel·les que has llegit no recordes la literalitat de l'argument, diàlegs, però sí la sensació que et
exacte
va deixar.
I ell va corregir.
Si va colpir, sí.
No és exactament això. De fet, l'obra és el diàleg entre un matrimoni i no, aquí era més aguda o era més amarg, saps? I va corregint mica en mica.
I deies que et vas quedar al col·loqui.
Amb tota la companyia. Jo els hi vaig preguntar justament això, havia tingut aquell capítol que deia abans a Paterna, aquell mateix matí, i com d'alguna manera la memòria estava deformada o no, i quina sensació
memòria
tenia.
Bueno, una mica Romeria també, d'aquesta subjectivitat
de la
memòria, que tothom ho recorda a la seva manera, i que clar, l'anècdota es va modificant amb el pas del temps.
Bueno, encara hi sou a temps, perquè es pot veure fins demà, diumenge, o sigui que no us la perdeu.
Avui i demà encara al Teatre Lliure, a Gràcia o
a Gràcia,
Montjuïc?
A Montjuïc encara hi és el Mestre i Margarita.
Sí, que han prorrogat, per cert.
El qual?
Doncs després, o abans de veure-lo de teatre, perquè tant n'hi fa, anem a menjar. Anem a menjar, a veure on haurà menjat aquesta setmana en Pepe Zapata. garoïnada, ostres. Què, peixico del bo?
Hòstia, lo de la garoïnada, aviat,
Sí, és l'època, eh?
Sí, sí, botifarreta, això és típic.
Sí, 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 tant i tant. Sí, sí.
Doncs ara ens traslladem al barri del Clot, perquè allà hi ha una parella, el Ricardo García i la Rica Nakahori, ara entendreu aquesta barreja.
La fusió.
Exacte. Al capdavant del restaurant Lanto. I és una d'aquelles perles que val la pena compartir. Em sap greu, en el fons, perquè dius, ostres, això tindrà repercussió, però m'encantarà que els oients descobreixin restaurants d'aquest tipus. És una cuina fina, ambiciosa, sensible. És un local petitó, eh? Només té 7 o 8 taules, però que fa pensar que encara queda gent decidida a fer les coses bé. Per cert, Lanto, en japonès, vol dir centre de la tempesta. I com diu la Rica,
wow,
allà on hi ha aigua hi ha vida. Però és que, a més, allò que busques en gaèlic també significa regal dels déus. O sigui que, sí, aquest restaurant estava predestinat per estar en aquest apartat. Ells venen de Londres i Copenhague, havien estat treballant en diversos restaurants, fins i tot amb estrella, cuines exigents, però han triat el Clot, un barri amb passat obrer, tradició, i han decidit fer-ho a la seva manera, sense soroll, sense postureig, amb plats que van entre la tradició i la tècnica, influències orientals, per això hem posat aquesta musiqueta tan...
suggerent.
Exacte.
Sí. Però digue'm plats, així.
Mira, l'última vegada que vaig anar, menú del migdia a 19,50, begudes a banda, gens malament. Sempre fan tres entrants, que no pots escollir, són aquells que hi ha. I després hi ha un principal ben pensadet i tal. L'últim dia vaig anar i vaig començar amb una remolatxa fumada amb xistorra, trencava d'alguna manera el tòpic vegetal i tenia un punt canalla amb això de la xistorra. Després, rutabaga rostida amb salsa secreta de la sogra.
Perdona?
Perquè li vaig preguntar, d'on has tret, Ricardo, aquesta salsa? La meva sogra. La rutabaga és com una espècie de nap habitual als països nòrdics.
Ah.
I aquí és que està tendra d'una manera boja. El tercer entrant, mus de mató amb terra de ceba deshidratada. Això de la terra, bueno, és triturat, eh? Vull dir que... Però estava deliciós, amb una mica de xili, fantàstic. Plat principal, el Ricard sap que m'agrada molt el peix blau, cavall amb picada de pionabo i ametlles. Memorable. Perquè tenia un punt, el cruixent, diguem-ne, el fruit sec, el fresc que et desperta el paladar. Després tenen un pa brutal que et posen amb mantega, que el fan ells.
No em veieu, però estic fent la boca aigua, que tens un clínex.
Pensava que volies plorar, ara.
No, home.
I de postres, pa de pessic de xocolata i cervesa, perquè allò a vegades s'utilitza com llevat, amb figues. Uah.
Doncs ara toca, Clàudia, entrar a la cuina.
Per favor, bueno, entrar a la cuina o
no.
Quedar-nos a fora. Ara sí. Ho veurem.
On hi hagi bona connexió.
Sí, aviam si és veritat. Nosaltres hem parlat amb, ara ho deia, en Pepe, amb en Ricardo García, que és el xef de Lanto, que Lanto té una proposta molt singular amb aquest menú del dia assequible, al migdia, i amb el menú degustació més elaborat a la nit. Com es troba aquest equilibri?
Nosotros creemos que al mediodía no hace falta pagar mucho para comer bien. Lo único que hace falta tener la mente abierta para que la persona que se encarga de hacer el menú haga un menú equilibrado, donde utilizamos mucho la verdura. Los costes no son muy altos y entonces podemos preparar un menú asequible para todo el mundo. En cambio, el menú de la noche son un menú un poquito más elaborado, sin perder el sentido de lo que son las verduras, pero también los platos son individuales. Eso es lo que la diferencia de mediodía a la noche.
No, que jo m'esperava cassoles i fogons.
Bueno, és que ells estan situats en una cantonada.
Que és un Clot... Mira, el Clot.
Clar, i a més, és molt petitonet, insisteixo, però passes per davant i pots veure la cuina. Una barra i té les taules allà, o sigui que no m'estranya que sortís al carrer.
Evidentment.
Ah, clar, per no molestar
els
comensals.
També. Llavors, aquest estil, d'on ve? És una qüestió de recorregut vital, d'estètica, de gust?
És un poco más bien recorrido vital. Yo he trabajado en Andorra, he trabajado en Estrasburgo, París, Londres. Yo tengo una influencia un tanto asiática por el simple hecho de que mi mujer es japonesa. ¿Qué significa? Cuando vienes a comer hay veces que los menús están basados en un plato francés, en un plato danés, en un plato español, un plato asiático puede haber. Intentamos que haya mucha variedad, sobre todo en productos que la gente no conozca. Buscamos esos ingredientes que la gente a veces se queda un poco parada diciendo ¿y esto qué es?
Sí, como aquel que deies que no m'he quedat amb la película.
Rutabaga, perdó.
Rutabaga.
Fàcil no és.
És en castellà, en català, tal qual.
Sí, sí, sí.
Mira. I l'última pregunta, ens hem posat una mica més personals. Bueno, clar, treballen en parella amb la seva dona, que és japonesa. Com és treballar en parella a la cuina? Hi ha harmonia, hi ha discussió, hi ha sincronia?
No es fácil, porque piensa también que nosotros somos de dos culturas muy diferentes. Hay armonía, hay sobre todo mucho respeto, porque yo hago lo que me gusta hacer, pero mi mujer también hace lo que le gusta hacer. También hay que escuchar a la otra persona, porque a veces se te puede subir un poco los humos, en el sentido de que te crees más de la que a lo mejor eres, y la otra persona lo que hace es bajarte y ponerte en el suelo. Pero al final y al cabo, es como si no trabajáramos juntos, como si fuera otra mujer o con otro hombre. No tiene que ser porque seamos pareja que... Hay días que son muy buenos, hay días que por una pequeña momento hay una pequeña discusión, pero sobre todo hay respeto. Mm.
T'has de dur bé, perquè si el lloc és tan petit...
No, i a més dir... com si fos una petita coreografia, eh? Vull dir, petits gestos, l'espai és tan limitat, que saben perfectament qui fa què, qui prepara què, qui s'emporta... És brutal.
Bueno, si tens un mal dia allò, cassoles pel cap, segurament.
Sí, sí. O al carrer, que et truquen de la ràdio. Al carrer. I bé, i per endavant, per endavant ara, aquestes hores, ara mateix, aquest cap de setmana, a la muntanya de Montjuïc.
Nosaltres a Montjuïc ens amat. Som a Montjuïc ens amat. Som a Montjuïc ens amat.
Aquesta muntanya que diuen que als barcelonins els hi costa d'apropar-s'hi, d'acostar-s'hi. I mira que és un pol cultural tan potent.
No, hi ha altres ciutats, estic convençut que estaria ple de gom a gom cada cap de setmana. Bueno, la muntanya màgica, famosa, no? Doncs un cop l'any, i aquest cop és aquest cap de setmana justament, aquesta màgia es multiplica perquè arriba el Viu Montjuïc, justament un cap de setmana de portes obertes, especialment dels equipaments culturals que hi ha a la muntanya, i avui i demà el parc es converteix en un gran escenari a la lliure, amb activitats gratuïtes, concerts, dansa, itineraris guiats. Ara farem una mica de llisteta de seleccions.
Va.
Tenim el Caixa Fòrum, un concert a 6 bandes, el diumenge a la tarda, amb joves promeses musicals. A la plaça Espanya hi haurà una performance participativa que es diu Reencarnacions 3, amb el títol d'Esquitxar. Hi ha itineraris guiats pel castell de Montjuïc, sota el lema repressió, atac i defensa, per una qüestió òbvia. Hi ha espectacles familiars i titelles al petit festival dins del Museu d'Arqueologia. Montjuïc dansat, almanac, al Museu Nacional de Catalunya, amb intervencions de dansa contemporània. Hi ha visites guiades als jardins de Costa Llobera. Jo aniré el diumenge al vespre amb una cosa molt xula que fan a la plaça Margarida Xirgo, la gent del restaurant que porta el Teatre Lliure.
Uh-huh.
Amb una performance allà de l'Alexandra Lau.
Però performance per endrapar? Performance degustació?
No ho sé. Oh. No, crec que no. Fan una cosa que es diu apagada. I ho fan a la nit justament per això. Consti que no he parlat de l'enterrador.
Que també el faràs.
Perquè avui... al cementiri de Montjuïc, estaré allà, ja no ho podreu veure si no teniu invitació, perquè està tot exhaurit, però ja avanço que es veurà 7 vegades a l'octubre i al novembre dintre de la programació del Barcelona Districte Cultural a diversos centres cívics de la ciutat.
Molt bé. Gràcies, Pepe Zapata.
A reveure.
Ens veiem aviat, Cultureta.
Salut i cultura.
La noche está divina, mi piel llena de purpurina y veo el brillo de tus ojos florecer. Cristalina y tu cuerpo hacia mi camina, veo el cielo de color amanecer.
I salut i cultura per tu, Clàudia Arcanó.
Gràcies, sí. Gràcies, Màxim.
Per al nostre tècnic David Moreno i per tots els oients. Demà, més Tot és Comèdia a partir de la una, aquí a la Sèrie Ser Catalunya. Que acabeu de passar un bon dissabte. Adéu.
Quedarte en mi vida.